3 minuts i un quart de 12. President Pujol, bon dia i moltes gràcies per estar aquí.
Bon dia.
Un aplaudiment per Jordi Pujol, que avui ens acompanya aquí, com ja és un clàssic, el dia de Sant Jordi. Jordi Pujol sempre ens vol acompanyar. Deixi'm començar preguntant-li. Vostè, en el segon volum de les seves memòries, explica que Catalunya, quan va començar a desplegar les seves competències, era un textual, client habitual del Tribunal Constitucional. Qui l'ha vist i qui el veu, aquest tribunal?
Sí, bé, a més era lògic que fos així, perquè l'estat de les autonomies, dintre del qual Catalunya en aquell moment se suposava tothom, també el govern central i els partits espanyols, tothom deia que hi havia de jugar un paper particular, no com ara, que es diu que això s'ha d'arrenar i Catalunya ha de ser un de més entre tants i encara una mica menys, almenys en l'aspecte financer. Aleshores, clar, aquest encaix forçosament no era fàcil de fer i haurien, se suposava, moltes problemes d'interpretació, i que qui posaria més problemes d'aquest tipus era Catalunya, perquè els posaríem nosaltres o perquè els posarien ells, no? I així va ser, i tant és així que a la inauguració del Tribunal Constitucional em van convidar a mi i al president d'Euskadi, l'endecari, perquè ens van dir, escolti, vostès dos seran els clients més importants, almenys durant aquests primers anys. Bé, en aquella època nosaltres teníem més confiança amb el Tribunal Constitucional que ara. Bé, ara no en tenim cap, almenys jo no en tinc cap. Però aleshores n'hi havia més, no? Li explicaré una anècdota, sí, que val la pena, no? Hi havia un president del Tribunal Constitucional, del qual jo tinc un bon record, que es deia Tomás y Valiente, que aquest home després el va assassinar l'ETA. El van assassinar. Bé, però en un moment determinat, jo parlant amb ell, em va explicar la segona anècdota. Diu, havíem tingut sobre la taula un tema molt important de diferència entre el govern central i nosaltres, aleshores el govern del PSOE, respecte a un tema lingüístic. I em va dir, diu, la meva filla, que és molt, està molt preocupada, és molt socialista, em va dir, i li fa patir una possible sentència que hi havia aleshores que involucrava el govern socialista, que era el problema de Rumassa, precisament. Ui. Molt bé. I un dia em va dir, pare, deu estar molt preocupat amb això de Rumassa, no? I va dir, no, això de Rumassa no estic preocupat, surti el que surti, no afecta els fonaments de l'Estat, no afecta els principis bàsics de la democràcia, quedarà bé el govern, no quedarà bé Rumassa, no ho sabem. Però no, el que em preocupa a mi és el tema que tenim sobre qüestió lingüística, molt important, que finalment es va resoldre a favor de la Generalitat, perquè aquest sí que és de Catalunya, qüestió lingüística referida a Catalunya, ho dic perquè ara hi tornem a ser. Aquest sí que és un tema que, segons com es resolgui, posarà molt difícil, finalment, l'encaix de Catalunya en el conjunt d'Espanya. Per tant, aquest sí que em preocupa, no?
No té la
sensació... Això ara no els preocupa, evidentment. Ara tiren al dret de qualsevol manera. Què més?
No té la sensació de que estem en els pitjors moments de la relació, ara que parlava vostè de l'encaix de Catalunya amb l'Estat?
Sí, estem molt malament. És a dir, ara... jo ara, si he de recordar 50 anys endarrere, jo tinc prou edat per recordar 50 anys endarrere, aleshores puc dir que, evidentment, 50 anys endarrere, el govern, que era franquista, era més anticatalà que no pas ara. Però el conjunt de la política en general, de l'opinió pública, dels mitjans de comunicació, dels ambients acadèmics, etcètera, etcètera, avui és molt més hostil contra Catalunya que no era aleshores.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no, és així.
I llavors, esperem una sentència del Constitucional que no arriba. No sabem quan arribarà.
Oblidi-se'n d'aquesta sentència.
Què diu ara?
No, oblidi-se'n, no. Però vull dir, això acabarà malament.
Acabarà malament?
Sí, acabarà.
Acabaran retallada.
Ja ha acabat malament.
Acabaran retallada.
Ja ha acabat
llavors,
malament.
Què hem de fer? Quina és la reacció que ha de tenir el poble de Catalunya?
Escolti, que avui és Sant Jordi... A veure, escolti, si vols saber el que hem de fer de bo, pregunti-ho en els polítics. Jo estic retirat.
Ja.
Per tant, pregunti-ho en Mas.
Li pregunto en Mas?
Pregunti-ho en Mas.
Però vostè què faria?
No, jo faria el que faci en Mas.
Val, però, molt bé. Però vostè va dir que a Catalunya no hem de respectar el Tribunal Constitucional si aquest no en respecta.
Bueno, veiem. Això m'agradaria dir-ho exactament. Tothom té dret al respecte i el Tribunal Constitucional, que és una institució d'Estat, té dret al respecte. Però tothom, inclús allò més respectable, per ser respectat s'ha de respectar ell mateix. I el Tribunal Constitucional, amb la manera que actua, totes les problemes que hi ha entre ells, totes les maniobres, tot plegat, tot aquest que es veu ben clar, avui mateix veig que és el president Montilla, que em sembla que diu que els jutges del de conservadors són més obedients al Partit Popular que no els jutges que en progressista. Diuen progressistes, que no en són, però que en diuen progressistes, són obedients al Partit Socialista. Doncs bé, això, suposant que sigui cert, jo m'atreviria a dir que això tant deu valdre pels uns com pels altres. Bé, doncs, a partir del moment en què això està en aquest nivell, quin respecte mereix? El respectarem amb allò que sigui formal, a més, per força, si es fa una sentència l'haurem d'acatar, però respecte allò que diu, home, és que diu això el Tribunal Constitucional, doncs no. Respecte, i això és molt greu.
Ara ens diuen...
Perquè
si...
ara... Digui.
No, dic que ara ens diuen, escolti'm, s'ha d'acatar, molt bé, perfecte.
Acatar ho acatarem sempre, si més no per força. Però una cosa és acatar i l'altra és respectar. I l'altra és pensar que aquesta gent ha actuat d'una manera políticament i moralment correcta. No hi han actuat, ja des d'ara, no?
Val, parlem molt de la sentència...
Però escolti, perdoni, digui. És que no és un problema de Tribunal Constitucional, és que realment hi ha una crisi espanyola, no hi ha catalana, sinó espanyola seriosa, perquè està malament el Tribunal Constitucional, està malament i no el respecten el Tribunal Suprem, per una altra banda, està malament el Consell Superior de la Magistratura, no? Del Poder Judicial, que en diuen. Està malament això. La judicatura en general està malament. Una altra cosa, els dos partits polítics espanyols, el PP i el PSOE, fan un paper galdós, no s'entenen amb res, se'ls nota que realment el que els interessa és la destrucció de l'altre i no el progrés del país. Bé, això passa així. Conseqüència, el Parlament no funciona prou bé. Lògic, un país democràtic com és Espanya, en el qual el Parlament no funcioni prou bé, doncs això és una cosa greu. És molt difícil en aquestes condicions, per exemple, lluitar eficaçment contra la crisi econòmica, perquè aleshores el PSOE no s'atreveix a fer segons què, demana entendre's amb l'altre, l'altre vol fer mal al PSOE, no s'entenen entre ells, es fan la guitza, es fan la punyeta d'una manera absolutament, diguem-ne, contrària a l'interès general. Bé, ara és això el que passa a Espanya. Això se superarà, sí, això se superarà, però avui se superarà. Això se superarà. Però avui la situació és aquesta. I Catalunya n'és una víctima especial.
Estem parlant de si s'ha de renovar o no s'ha de renovar el Tribunal Constitucional. Jo li pregunto a vostè...
Vull dir que és el teu de Sant Jordi,
que... No, ja ho sé, sí, esperis un moment, home, president. Però s'ha de renovar la Constitució?
Si sabem què...
Si s'ha de renovar la Constitució...
Home, la Constitució, veiem... El que ha passat és el següent. La Constitució es va fer d'una manera que es podia interpretar de diverses maneres. No? I la Constitució és com això. Sento perquè per ràdio no es
veu. No, jo li explico. Està ensenyant un paper blanc.
És això la Constitució.
Un paper. No, criden aquí al costat.
La Constitució es pot llegir per aquí i es pot llegir per aquí. M'enteneu? Si es llegeix per aquí o per aquí o per aquí, tindrem un bon estatut d'autonomia i Catalunya tindrà un paper digne dintre d'Espanya. Si llegeix per aquí, per aquí o per aquí, aleshores el tindrem molt dolent i realment ens maltractaran i ens arrecoraran i ens perjudicaran. Ara han decidit llegir-lo per aquí. Per tant, amb aquesta Constitució també podríem anar millor, però realment s'han posat d'acord uns i altres, no ens enganyem,
uns i altres.
El Gaziel deia que respecte a Catalunya el que més s'assemblava amb un espanyol o amb un espanyolista de dretes era un espanyol o un espanyolista d'esquerres. Bé, doncs això és el que està passant en aquest moment.
Doncs mira, ara li preguntaré una cosa sobre les memòries, el primer llibre de memòries. Jo sempre li vaig dir que vostè va elevar a publicar una frase que apareixia en el llibre quan li vaig preguntar a la primera entrevista després de sortir les primeres memòries, que és el Macago un cony de l'avi Soleil.
Ah, sí.
Li torno a preguntar...
La gent no sap què vol dir això.
No, que l'avi Soleil explica a Jordi Pujol el primer volum de les seves memòries, que de tant en tant tenia un cop de puny, un Macago un cony.
Calma.
Jo li pregunto, què diria o què faria ara l'avi Soleil si aixequés el cap?
No ho sé què faria l'avi Soleil. No ho sé. Oblida-se'n de l'avi Soleil, que fa molts anys que és mort. No, què ha de fer Catalunya?
Sí.
I això, doncs, jo ara tampoc... home, la reacció concreta que ha de tenir ha de dir, parlin amb en Mas. I amb en Mas i amb altres, bueno, i amb la gent en general, no? Perquè no és un problema de polítics, això és un problema també de la gent, de la societat, de tothom, no? Home, falta... Bé, jo... Com li diria això? Miri, el problema no és un problema només de fer una manifestació. Sí, doncs, si s'ha de fer una manifestació, la fem. El problema és, evidentment, quina actitud. Ara, per exemple, s'està parlant de veure si el Parlament de Catalunya vota una resolució. Tot això està bé, tot això està bé, no? Però l'important és saber dues coses. Primera, la línia política que havia seguit Catalunya en general, el conjunt de partits catalans, era de que havíem de mirar si dintre del marc espanyol, amb la democràcia i amb una Espanya diferent, una Espanya més progressista, més projectada cap a Europa, etc. Bueno, si aquí Catalunya tenia la possibilitat de veure clarament reconeguda la seva personalitat i tenia prou poder autonòmic, poder polític prou important per definir el seu propi projecte en aquest marc espanyol. I si això, a més, per fer això, se sortia de la base de que Espanya hauria canviat en un sentit, doncs, diguem, més obert, més d'acceptació de la seva realitat plurinacional, plurilingüística, pluricultural, bé, i que per tant Catalunya no solament seria respectada, sinó que tindria la capacitat i seria positiu que ho fes, que ajudés el conjunt d'Espanya en endavant. Això, hi va haver dos personatges de fa 50 anys que van morir, un fa 50 anys justos ara i un altre poc després, que ho van definir bé des d'un punt de vista l'un, des d'un punt de vista literari, des d'un punt de vista espiritual, per dir-ho així, que va ser l'Espriu, amb aquella seva... amb el seu farat, la pell de brau. Sí. I l'altre va ser Vicenç Vives, des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista polític. Bé, aquests dos missatges, que, per exemple, jo personalment, tant com he pogut, vaig recollir i vaig mirar d'aplicar, i com ja molta altra gent a Catalunya, en aquest moment no són vigents. És a dir, a nivell espanyol, aquesta possibilitat d'una Espanya plural, d'una Espanya, diguem-ne, que acceptés les diferències, d'una Espanya, doncs, de concòrdia, etc., i d'una Espanya a la qual Catalunya tingués una personalitat reconeguda i unes possibilitats de definir el seu propi projecte, això és rebutjat pels uns i pels altres. Va. Per tant, ara nosaltres ens trobem amb què hem de fer. Doncs bé, de moment hem de fer bàsicament una cosa, que és aprofitar millor els nostres propis recursos polítics, morals, culturals, econòmics, de tota mena, tirar el país endavant, fer que Catalunya funcioni, que ara no funciona bé, o no funciona prou bé, sí. I difícilment podrem afirmar-nos si nosaltres a casa no funcionem prou bé. No?
Molt bé. Escolta...
Per tant, el que hem de fer és un reforçament intern, de tota mena, també polític.
Escolti, deixi'm acabar, falten dos minuts per arribar a 2:15, no, escolti'm, que bé, no parlem de Sant Jordi, ara parlarem, però la penúltima és, de la setmana que ve, dissabte que ve, de demà en 8, RAC1 fa 10 anys. I ho fa com l'emissora més escoltada de Catalunya. Què li sembla?
Sembla bé, eh?
Ja.
Em sembla bé,
Ja està.
Em sembla bé. Què més vol que li digui? Ara ell vol que li faci una gran lloança, no?
No, a mi no.
És que ho fan molt bé.
Ara. Miri la gent el que diu, que no ho veu, que ho està dient. Això és el que està dient la gent.
Escolta. Mira. Vaja. És evident que per Catalunya la llengua és un fet molt important. Que ho heu de tenir en compte tots els catalans. Ho han de tenir en compte, els que m'escolteu, eh? Perquè, clar, no actuem com si fos tan important. No defensem la llengua en el dia a dia. En el dia a dia no defensem la llengua amb l'energia que caldria. No la defensem. La manera més important de defensar la llengua és parlar-la. Utilitzar-la sempre que es pugui, que és gairebé sempre. perquè fins i tot aquells que no parlen normalment català, el català l'entenen i no s'ofenen. La gran majoria, pràcticament tots, no s'ofenen. El que passa és que nosaltres... És el que us deia una vegada un immigrant d'aquesta última tongada, concretament un sud-americà, i em deia, escolti, és que vostès no ens deixen ser catalans, perquè suposant que vulguem parlar català, i aquest el parlava, com que em veuen que sóc una mica més moreno del compte, més moreno que el que és habitual aquí, i com que per altra banda noten que tinc un accent que no és ben bé de Premià de Dalt, doncs de seguida se'n parla en castellà. Jo faig esforços, ningú parla en català a mi. Jo faig esforços per parlar en castellà i ningú parla en català. Per tant, com la defensarem, la llengua, amb actituds d'aquesta manera?
Molt bé.
Bé, escolta, no he acabat.
Ara no, carai, no, és que hem d'acabar, president.
Jo t'he donat abans, escolta, li he donat una resposta clara, dic bé,
bé
i no ha tingut prou. I ara jo vull explicar-ho i ara ja em talla. Doncs no, no em talles. No em talles, no em talles.
Val.
Escolta, aleshores, la llengua. La llengua requereix mitjans de comunicació en català, que no en teníem. Que una de les coses en les quals hi ha hagut un gran progrés, no suficient, però un progrés important és que en tenim. Bueno, ja sé que són els vostres competidors.
Sí, home.
Esclar, però de tota manera jo vaig fer un gran esforç. Per què? Perquè aparegués, perquè hi hagués Catalunya Ràdio i TV3. Tu saps que jo sempre he mirat amb simpatia també RAC1.
Ho
saps. I a més, doncs, si en algun moment doncs, s'ha hagut de donar suport a iniciatives d'aquest tipus, també les he donat, també en el cas vostre. Per tant, estic molt content del vostre èxit. Ja t'ho he contestat.
Perfecte.
Ara, lo important és el que he dit abans, que la gent defensa la llengua a peu i a cavall.
Bueno, però aquest és l'èxit, que precisament hi hagi gairebé mig milió de persones que escolten ràdio en català a RAC1 i una mica menys a Catalunya Ràdio. I això està molt bé per aquesta gent que escolta la ràdio en català. Escolti'm, acabo, però m'he oblidat de dir-li una cosa.
Escolta.
Oi, que no acabarem.
Tenim una sort, també.
Sí.
Que RAC1, magnífic, ja ho saps.
Sí, ja ho sé.
Vols que ens espatlli més encara?
No cal, bueno, no cal.
Bueno, a Catalunya Ràdio, content. Molt content. Ara, hi ha moltes més ràdios. I totes aquestes ràdios comarcals...
I tant,
etcètera, que circulen... Vull dir que la gent no s'hi fixa gaire, no? Perquè la gent de Ripoll o la gent de Tortosa l'encén i els d'aquí no la sentim. Però també fan un gran paper.
Ja,
vull dir,
gràcies.
N'hi hagi per tothom.
Perfecte, molt bé. Són 11:45. Li agraeixo, president Pujol, que ens hagi acompanyat. Per cert, li hauria d'haver començat així, però és igual, no m'acomiadaré sense dir-li. Moltes felicitats.
Gràcies.
Que avui era el seu sant.
Gràcies.
Moltes gràcies. Jordi Pujol, avui aquí al Monarracú, com cada dia de Sant Jordi. Que ho disfruti, que passegi i que disfruti del país. Moltes gràcies.
Molt bé. Adéu-siau.
Gràcies. Jordi Pujol, al Monarracú. D'aquí uns moments, la bogeria. David Broc, David Llorenç, David Jové i Miquel Bernis cantant Els Amics de les Arts. Fins ara mateix. 3 minuts i tornem a estar aquí. Vinga.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.